en profunditat, amb Roger Isern.
Benvingudes i benvinguts, com sempre, a la cita habitual dels dijous al migdia a l'antena de Ràdio Lot, en profunditat. Ja ho saben, aquell espai de conversa, no ens agrada dir entrevista, ja ho saben, oients, un espai de conversa amb diferents veus i sobretot de temes d'actualitat i que ens toquen de ben a prop a casa nostra. Avui és el segon programa d'aquest 2026, hi ha l'equador d'aquest primer mes de l'any i avui parlarem d'un concepte que segurament potser molts de vostès no han escoltat. És la pedagogia llibertària a Catalunya. I precisament és un dels conceptes que serviran per repensar l'educació actual, sobretot minant el passat, però especialment el present i el futur més proper a l'àmbit educatiu de casa nostra. Tot plegat s'emmarca en una xerrada que organitza la CNT Olot aquest dissabte al seu local, des de les 10 del matí fins a 2:15 del migdia. Com ara explicàvem, és una xerrada de debat titulada La pedagogia llibertària a Catalunya, història, experiències i perspectives per pensar l'educació actual. Comptarà amb tres veus, amb tres ponents. Valèria Giacomoni, investigadora de la pedagogia llibertària, llicenciada en filologia hispànica, DEA també en història contemporània i membre de l'Ateneu Enciclopèdic Popular. També comptarà Maria Rivera, mestra i doctora en educació, professora a la Universitat de Vic, i amb Albert Torrent, precisament el protagonista de la conversa d'avui, llicenciat en filosofia per la Universitat de Barcelona i doctor en educació, professor associat també a la Universitat de Girona, entre altres també membre del col·lectiu La Pinya des de l'any 2009. Amb ell hem parlat als micròfons de Ràdio Lot, als micròfons de la profunditat, sobre què podrem escoltar en aquesta xerrada dissabte i sobretot també hem parlat de l'educació a dia d'avui a la nostra societat. De seguida l'escoltem aquí, a la profunditat. Albert Torrent, doctor en Educació i professor de la Universitat de Girona i també membre de la Universitat Popular Autogestionada. Benvingut a la profunditat de Ràdio Lot. Què tal, com estàs?
Què tal, com anem?
Doncs bé, Albert, gràcies per atendre'ns avui als micròfons de Ràdio Lot. Com ara explicàvem a la introducció, parlarem d'aquesta xerrada organitzada a la CNT Olot aquest dissabte, a partir de les 10 del matí fins a 2:15 del migdia, on tu, Albert, ets un dels protagonistes. Parlem d'aquesta xerrada, ja ho hem dit a l'inici, tracta sobre aquesta pedagogia llibertària a Catalunya per, sobretot, repensar l'educació actual, que crec que és un tema estrictament d'actualitat. Albert, explica'ns una mica què podrà veure la gent que vingui a aquesta xerrada i què hi explicaràs i de què tractarà una mica la xerrada.
Molt bé, doncs primer moltes gràcies per la trucada i l'invitació al programa. Doncs bé, en aquesta xerrada bàsicament la idea és posar sobre la taula altra vegada els principis de la pedagogia llibertària que bé, a Catalunya han tingut al llarg del segle XX doncs, molt recorregut i que segueixen tenint certa vigència entre alguns projectes, diguem, sovint autogestionats, d'escoles o projectes educatius que volen tenir doncs, presència en la realitat educativa catalana actual. I a la xerrada, doncs, d'acord amb aquest enfocament, doncs, hi posarem una part d'història i una part de present. A la part històrica, que farà més aviat la Valèria Giacomoni, ella va fer la biografia d'en Joan Puig Elias, que va ser alumne de Ferrer i Guàrdia, director de l'Escola Llibertària, l'Escola Natura del Clot, i després va ser el president del CENU, el Consell de l'Escola Nova Unificada, que es va crear l'any 36 en plena revolució social. Doncs a través d'aquesta mirada històrica plantejarà més aviat els principis de la pedagogia llibertària i com es desenvolupen des de finals del segle XIX fins al 39. Que tenen molt recorregut, com sabem, doncs des de l'escola moderna, la xarxa d'escoles racionalistes, amb referents també com Fèlix Carrasquer i el mateix Joan Puig Elias i altres mestres, no?, com la Teresa Mañé, etcètera, etcètera. Llavors farem una primera part més dedicada a aquesta part històrica. Catalunya és un territori on la pedagogia llibertària, en general el moviment anarquista, però la pedagogia llibertària en concret va tenir doncs, molta presència, també perquè era durant els anys 10, 20, 30, doncs, com sabem, a Catalunya l'educació tenia un paper central a la construcció d'una nova societat tant des dels moviments llibertaris com també des d'una perspectiva de, més republicana i d'escola nova, etcètera, etcètera, no? Per tant, la pedagogia llibertària doncs, va contribuir a les renovacions pedagògiques al llarg del segle XX, que malauradament doncs, va ser truncada l'any 39, uh-huh. I clar, es va imposar tot un oblit, especialment respecte a als plantejaments anarquistes en educació. Als anys 60-70 hi torna a haver un impuls de renovació, però més enfocat als principis de l'Escola Nova i al voltant de l'Associació Mestre Rosa Sensat, que no són de la corrent llibertària, però hi va haver algunes experiències de renovació també als anys 70, més d'acord amb els principis llibertaris, com va ser el moviment d'escoles en lluita, i actualment doncs, hi ha hagut alguns projectes que s'han reconegut o s'han identificat amb aquesta perspectiva política i pedagògica de l'anarquisme, i les persones que parlarem en aquesta xerrada del dissabte doncs hem format part o estem vinculats en projectes d'aquesta mena. Per tant, combinarem la part històrica amb una mica parlar de present a partir d'experiències en les quals hem participat com a educadors, com a acompanyants, i explicarem doncs, una mica des del nostre punt de vista què pot aportar la perspectiva llibertària en educació en el debat educatiu actual general.
Abans de parlar del present, que ara el nombraves, passem una mica a parlar també del passat que ara comentaves, no? I sobretot, Albert, per la gent que potser no hagi escoltat mai aquesta paraula, que ara l'has nombrat molt, que és aquesta pedagogia llibertària, què els explicaries, quin grau d'importància va tenir en el passat a Catalunya i sobretot quan es parla de pedagogia llibertària, a què es fa referència?
Sí, a veure, clar, l'anarquisme a Catalunya va arrelar fora a finals del segle XIX, no? En un context on calien fer canvis socials, el moviment anarquista va tenir molta presència, però a més el moviment anarquista el que sí que també va aportar va ser com una visió de transformació social en la qual doncs, hi havia d'haver una coherència, no?, entre les finalitats d'allò que es volia i com s'hi havia d'arribar. Això significa doncs, que els valors del suport mutu, l'autogestió, la igualtat, no?, una llibertat responsable, col·lectiva, aquest comunisme llibertari que va arrelar fora aquí, buscava una manera doncs, d'anar traslladant, escampant, desenvolupant i desplegant aquests principis. L'educació doncs, era una branca diguem, de la revolució molt important i, per tant, des de finals del segle XIX es plantegen els congressos de la CNT, per exemple, doncs que cal impulsar una escola no autoritària, no sexista, no? Que busqui aquesta llibertat, aquesta construcció de l'autogestió social, i és aquí on Ferrer i Guàrdia doncs, agafa una mica l'encomanament d'aquesta idea, d'aquest principi, i crea l'escola moderna el 1901 a Barcelona, al carrer Bailén. Va durar poc, perquè com sabem a Ferrer i Guàrdia doncs, el van perseguir fins que el van afusellar el 1909. Ara mateix s'ha engegat una campanya precisament perquè es repari aquest judici injust. I a més, Ferrer i Guàrdia, degut també a aquest afusellament que va patir aquest assassinat per part de l'Estat, va tenir molta repercussió entre els moviments llibertaris d'arreu d'Europa i del món. Hi va haver manifestacions en suport, etcètera, etcètera. Ferrer i Guàrdia tenia doncs, un col·lectiu de sociòlegs, filòsofs, etcètera, que van produir moltíssim material en clau llibertària, no?, i educativa, i doncs va escampar molt aquesta idea de que calia construir una escola diferent, no?, renovar en profunditat i de forma radical l'escola perquè no s'adequés a les necessitats del mercat, del capitalisme, de les elites, etcètera, etcètera. Llavors, Ferrer i Guàrdia, com a figura clau, va ser l'arrencada de tot un moviment que després es va traduir en aquesta xarxa d'escoles racionalistes, que n'hi va haver moltíssimes a Catalunya i arreu d'Espanya, que després també més endavant, a través de l'exili, es va escampar arreu del món. Brasil, Mèxic, etc., van començar a crear escoles sota els principis llibertàries o ferrarians, també, I fins que arriba l'any 36, que com diem, doncs, en plena revolució social, i donat que l'educació era un tema clau de la construcció d'aquesta nova societat que es buscava, es crea el Consell de l'Escola Nova Unificada, que és un consell que intenta, d'alguna manera, generalitzar els principis de l'educació llibertària a tot el sistema educatiu català, donada la situació política del moment en què els anarquistes tenien un pes específic fonamental durant els anys de la Guerra Civil. Llavors, des del meu punt de vista, l'anarquisme en aquest sentit aporta a l'educació una visió o una lectura crítica sobre el poder i el poder en la relació educativa i, per tant, posa al centre de la pregunta per com educar la pregunta de com es reparteix el poder en la tasca educativa. Una relació més igualitària entre mestres i alumnes, equitativa, no sexista, com dèiem, no? On tots i totes, siguessin fills de classes treballadores o més pobres o menys, havien de tenir possibilitats de desenvolupar-se i aprendre allò que volguessin i no allò que la seva classe social, diguem, pel capitalisme havien de complir, no? El rol social que havien de complir pel capitalisme, que és el de ser treballadors i no poder prendre cap mena de decisió, de manera que l'educació des de la perspectiva anarquista comença a tenir una força de transformació fonamental al voltant de la idea d'una educació integral, és a dir, una educació que formi els nens i nenes en tots els aspectes del que és ser humà, per tant, en els treballs manuals, intel·lectuals, i també, per exemple, Joan Puig Elies ja aporta la idea que cal fer una educació dels sentiments que faci doncs, que els individus, els subjectes, siguin persones responsables, compromeses, no? Amb coneixements, etc etc. Per tant, tenim tot un bagatge i una història que pot alimentar molt la reflexió sobre què ha de fer l'educació i què hem de fer els educadors i educadores a dia d'avui. Aquesta seria com les aportacions històriques que, malauradament, clar, després de tota la dictadura, etc., doncs queden molt esborrades, hi ha un oblit històric sobre totes aquestes aportacions, però l'anarquisme, evidentment, no mor i, per tant, hi segueixen havent persones que ens identifiquem amb els valors de l'anarquisme i que també hem impulsat o participat d'escoles coherents amb aquests valors. Una mica aquest seria el que jo crec que pot tenir valor a l'hora d'escoltar o de participar d'una xerrada i d'una formació de pedagogia llibertària.
Clar, Albert, escoltant ara amb aquesta anàlisi que ens feia és molt interessant, potser hi ha gent que ara ens escolta i sent conceptes que, no sé si ho compartiràs, poden arribar a ser aplicables a 2026, que ara estem, i sobretot en el sector educatiu, per sobretot la manera com ensenyar, si l'educació ha de ser una eina de clau en aquesta transformació social que sempre parlem. Clar, Albert, a 2026, evidentment, les coses han canviat molt de les que ara explicaves, però sí que poden aplicar-se a l'actualitat, no? Sobretot amb el debat que hi ha ara també a les aules, i poso exemples sobre, per exemple, quin ús s'ha de tenir la tecnologia dins les aules, com l'han d'utilitzar els menors i, sobretot, a partir de quina edat hi ha d'haver-hi contacte, poso exemples amb pantalles, etc, molts exemples que hi ha. I ara en parlava sobre aquests reptes i, sobretot, amb aquesta pregunta, com s'ha d'educar a dia d'avui? Jo te la trasllado, aquesta pregunta, Albert. A dia d'avui, quins reptes consideres allò exactes i concrets que té el sector educatiu a casa nostra?
Sí, a veure, això no és fàcil, evidentment, respondre això, és un moment complicat. Els llibertaris, una de les coses que també crec que és fonamental apuntar és que al llarg del segle XIX i XX van entendre que la cultura i la relació, la mena de relació que establim amb la cultura és clau, no?, per a aquesta construcció d'una societat més justa, on no hi hagi explotació, etc etc. Llavors, una pregunta que ens podem traslladar avui i que evidentment hem d'actualitzar i que podria ajudar a respondre aquest ús de la tecnologia que apuntaves, per exemple, doncs és això, quina mena de relació volem que els nostres infants tinguin amb la cultura. L'ús de la tecnologia hem d'analitzar críticament quin ús o com ens apropa la cultura, quina mena de... què aporta a l'hora de comprendre el món i les causes de la desigualtat, i per tant l'ús de segons quina tecnologia pot afablir precisament o fer un, o establir una relació amb la cultura molt més superficial del que seria adequat per a poder enfocar aquesta transformació del món i formar subjectes polítics que tinguin consciència de les causes d'aquesta desigualtat, no? Llavors, no hi ha una resposta única, l'ús de la tecnologia també s'ha d'ajustar a cada etapa educativa, a cada edat dels infants, i però el que sí que és fonamental és entendre o analitzar quin ús en fem des d'una perspectiva pedagògica i no des d'una perspectiva com jo penso que ha passat els darrers anys, que és d'una certa admiració, idolatració de la tecnologia, sense posar en dubte o qüestionar a quines mans està aquesta tecnologia, a quins poders serveix, no? O com deia Freire, no? Contra què està i a favor de què està. Llavors, l'ús de la tecnologia, d'una tecnologia que estigui en mans de grans corporacions que introdueixin doncs, unes lògiques d'informació i de cultura completament esbiaixades, no? Que té tot l'impacte ecològic, per exemple, que ja sabem que té, etc, etc, doncs és un bon camí, jo crec, per analitzar l'ús de la tecnologia i prendre decisions al voltant doncs, de com fer-ho en cada context i en cada realitat educativa. No? Això seria una aportació que jo penso que té la pedagogia llibertària, que és mantenir sempre al centre del dia a dia educatiu doncs una pregunta radical sobre com volem educar, quina mena de societat volem construir, com repartim el poder, no? Què val la pena viure i, per tant, per a què val la pena educar quan estem doncs, davant d'un grup d'infants i hem de prendre decisions com a educadors i educadores.
I per últim, Albert, explicant tot el que m'ha escoltat molt interessant ara, per als oients que ens escolten a l'altra banda, a qui recomanaries venir aquest dissabte al local de la CNT d'Olot? Entenc que la xerrada, evidentment, pot interessar més a la gent vinculada al món de l'educació, però també creus que pot ser una eina per gent que encara no hi estigui vinculada al sector?
Sí, evidentment, pares i mares, a veure, tots estem d'alguna manera educant, sigui els fills, els nebots, els cosins, també és això, és una reflexió general sobre de societat, no? De com compartim això, cultura, contingut, reflexions, quin tipus de converses tirem endavant, preguntes que ens fem. Per tant, jo crec que pot ser d'interès general, però evidentment per mestres, encara més, o educadors socials, o per qui sigui, no? És veritat que nosaltres, en l'enfocament, doncs, hi haurà una part més de principis generals, no? I després, a través d'aquesta aproximació històrica, doncs també posar en valor el passat pedagògic que tenim a Catalunya, que és molt ric en aquest àmbit de l'anarquisme i de la pedagogia del món llibertari. I després, pel que fa a nivell de present, parlarem la Maria Rivera i jo, que hem format part, hem sigut acompanyants de projectes que com deia, doncs, s'identifiquen amb els principis llibertaris. Llavors, també parlarem una mica de la nostra experiència, de les dificultats, dels reptes, d'on estàvem, una mica una descripció dels projectes en els quals hem estat i què ens ha suggerit a nosaltres o què ens ha portat com a educadors doncs estan projectes d'aquestes característiques. És veritat, a veure, aquí hi ha una dificultat que és històrica o és un debat històric dins l'anarquisme sobre si cal traslladar aquests principis a l'escola pública, no, si és combinable, si són complementaris, si des del meu punt de vista són aplicables en qualsevol context educatiu. Però clar, algun context educatiu és més favorable i és més fàcil o acompanya més, no sé, escoles autogestionades que no està, o que estan als marges del sistema educatiu, que no tenen una inspecció o unes regulacions que estiguin fiscalitzant el que fas i el que no fas, no? Escoles que sovint són més petites, més properes, on hi ha una ràtio amb infants educadors doncs, molt més adequada a poder fer un acompanyament d'acord amb els valors llibertaris. Hi ha altres contextos que són més difícils, doncs, pel que comentem, perquè estàs en una institució més gran, que depèn, no, dels poders polítics, que canvien les lleis, que tens uns recursos enfocats a unes coses o a unes altres. Però bé, jo penso que podem treure reflexions tots plegats, estiguem en el context que estiguem, i que sempre hi ha reptes i coses a millorar. És a dir, els projectes autogestionats, per exemple, molts cops també tenen un problema de recursos i de condicions materials. Vull dir, això tampoc defugirem aquest debat, i està clar que n'hem de parlar, però jo penso que és important intentar desplegar aquests principis en el context que s'estigui i en la mesura de les possibilitats que hi hagi. I, per tant, crec que pot ser d'interès per tothom.
Doncs, evidentment.
I llavors, doncs, això. Bueno, m'agradaria també dir això, sí, que la Maria Rivera i jo serem els que enfocarem més la part de present, i la Valèria Giacomoni, biògrafa d'en Puig Elies, que va publicar també un llibre, investigadora, diguem, en ja molta trajectòria, doncs farà més la part històrica, que ella ve d'Itàlia, va estar molt temps estudiant aquí i ha seguit estudiant, investigant temes de pedagogia llibertària, però té també l'encert d'haver publicat una biografia d'un personatge molt important com va ser Joan Puig Elies.
Doncs, evidentment, tocarem passat, present i fins i tot futur de la pedagogia llibertària, sí, i sobretot de l'educació de casa nostra, perquè, com ara escoltàvem amb les paraules de l'Albert, hi ha moltes preguntes, evidentment, com ara ens contestava nosaltres, doncs potser les respostes no són fàcils de dir, però sí que hi ha reptes i sobretot molta feina per ser, com en molts sectors de casa nostra, però sobretot amb l'educació com a eina de transformació social. Evidentment, hi ha feina per fer, s'hi està treballant i, evidentment, s'hi ha de treballar dia a dia perquè, evidentment, l'educació sigui bona a casa nostra, evidentment, sigui molt bona per a totes aquelles persones que actualment hi estan i, sobretot, pel futur que ens ve al darrere. Se'ns acaba el temps, Albert, però tot el temps el traslladem a dissabte, de 10 a 2:15 del migdia, al local de la CNT a Olot, on seràs un dels protagonistes d'aquesta xerrada de pedagogia llibertària a Catalunya organitzada per la CNT a Olot. Albert Torrent, doctor en Educació i professor de la Universitat de Girona i membre de la Universitat Popular Autogestionada, gràcies per el teu temps, molta sort dissabte i, com ara deies, tant de bo vingui molta gent, n'estarem pendents i sobretot gràcies per explicar-nos aquests detalls i conèixer una mica més sobre aquesta pedagogia llibertària a Catalunya. Gràcies avui per atendre els micròfons de Ràdio Olot.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.